We've truly joined the middle classes.
Yes, and we're not ashamed. Damn it.
Oh! Are you all right?
I felt it move.
Can I listen?
You won't be able to hear anything.
Listen, this is your father speaking. And I promise, this is the last time I'll ever preach at you. When you arrive in the world, you need to know one thing, just one.
May I listen too?
You already know it, Rosemary. A very wise man once said, whatever you meet in life, as long as there's no money in it, it'll probably be all right.
Oh, it moved again.
Yes, I felt it. The Comstocks are still on the march.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert, com estem?
Avui sí que vaig perdudíssim, eh? No sé de què ens vols parlar.
Ah, doncs no és una cosa complicada. Ara hem començat amb uns moments de la pel·lícula Una guerra feliç, del 1997, de Robert Birman, protagonitzada per Helena Bonham Carter, perquè està basada en una novel·la de George Orwell.
Ara ja vaig veient, però sí, pot anar la cosa, poc, eh?
Exactament. Perquè justament serà aquest personatge, aquest periodista i escriptor, el protagonista del nostre cinema a la xarxa d'avui, amb motiu que aquest 2020 doncs es commemora el 70è aniversari de la seva mort. Orwell va morir el 21 de gener de l'any 1950 a Londres i ens ha deixat doncs uns quants llibres. Tots els seus llibres són, podríem dir, una mena de llegat humanístic, i de lluita també contra el feixisme.
Un autor molt compromès.
Sí, ho era, sempre. Contra el feixisme també, contra els poders dictatorials, contra la tirania i l'opressió dels pobles. I una de les seves obres de ficció és Keep the Aptidistra Flying, del 1936, que l'any 1997 va ser portat al cinema justament amb el títol d'Una guerra feliç.
Que perquè era massa difícil de pronunciar, no?
Bé, sí, també. Sí, en tot cas, és aquest fragment que ha obert avui el nostre cinema a la xarxa, el d'aquesta pel·lícula. És una història situada entre els anys 20 i 30 del segle passat, del segle XX, i de la qual, com hem dit, doncs nosaltres hem sentit aquest fragment. Però una de les seves obres, una de les seves novel·les més famoses, no és pas aquesta, sinó la que va escriure quan ell tenia 42 anys, en què, servint-se d'animals, com ja havia fet en el seu moment doncs Ramon Llull, feia una al·legoria sobre determinats comportaments tirànics humans.
Era un llibre inquietant.
Sí.
Aquests que et deixen mal...
Bé, sí, sí, no és un llibre per nens pròpiament dit,
no.
És, vull dir, el poden llegir els nens, però és una obra també d'adults, eh? De fet, parla dels adults més que dels nens, a través dels animals. Estem parlant de La revolta dels animals. L'any 1954 el llibre va ser adaptat a la pantalla i es va estrenar entre nosaltres amb el títol de fet era Rebel·lió a la granja, no era La revolta dels animals ni la rebel·lió dels animals, sinó era la rebel·lió a la granja, és aquest.
Al mundo que todos conocemos, que puede ser o no el mejor mundo posible, había llegado de nuevo la primavera. Pero toda la magia de esta estación no era suficiente para aliviar la tristeza reinante en la granja Manor. En otro tiempo, próspera y floreciente, la granja y su propietario, el señor Jones, atravesaban días aciagos. Acosado por problemas de los que él era el único responsable, se había dado a la bebida y, para su desdicha, había encontrado como compañera a la pobreza.
Un panorama desolador.
Sí, és una adaptació, ja dic, aquesta té molts anys, és una adaptació antiga de l'any 1954, que, bé, una adaptació del famós llibre de George Orwell, que milions d'infants d'arreu del món han llegit, també en català, naturalment, però que, de fet, molts actualment el continuen llegint, però que ja dic que és un llibre d'adults, també, parla del món adult, i sobretot de la tirania. Orwell va escriure per mostrar la corrupció que hi ha entre... Bé, que hi havia... Ell considerava que hi havia entre els principis socialistes a la Rússia sorgida de la revolució i la tirania que va portar el poder stalinista de Stalin. Orwell era un lluitador total en defensa dels drets humans. Ell va venir a Catalunya, va combatre a favor de la república i va ser just arran d'aquesta lluita viscuda al costat del poble català que l'any 1938 ell va escriure el llibre Homenatge a Catalunya. Anys més tard, l'any 1999, es va fer una nova adaptació cinematogràfica de La revolta dels animals i novament es va titular, quan es va estrenar entre nosaltres, Rebel·lió a la granja.
Durante años nos escondimos de la represión, de los espías de Napoleón. Pero ahora la naturaleza estaba erradicando esa epidemia. Siempre he sabido que, como todas las cosas edificadas sobre cimientos débiles, la granja algún día se derrumbaría y al fin habría terminado la espera. El envenenado cemento que sustentaba el sueño del malvado Napoleón estaba siendo arrastrado por la corriente. Podía saborearlo en el agua. Yo ya era vieja y estaba casi ciega, pero podía recordar.
Podia recordar, eh?
Sí.
Però sempre queda.
Aquesta, en aquesta versió, en la versió original, en anglès, és clar, doncs els animals parlaven a través de veus d'actors molt importants, britànics, d'actors, de grans actors britànics. I, per exemple, hi havia l'Ian Holm, la Julia Ormond, el Paul Scofield i el Peter Ustinov, que en la versió que es va estrenar a l'estat espanyol va tenir altres veus. No eren tan famoses, evidentment, eren Eduard Muntada, la Sílvia Vilarrasa, hi havia també aquí hi havia el Jaume Comas i el Joaquín Díaz, que feien les veus, que aquests actors que he esmentat doncs havien fet a la versió original. George Orwell va ser ferit de bala durant la guerra, un tret al coll, del qual se'n va sortir, i després se'n va sortir també d'un intent d'assassinat. I no el van intentar assassinar els feixistes, sinó aquells que eren els seus, entre cometes, oi? Sinó que, és a dir, ell ho explicava, ell va dir que l'havien intentat matar el Partit Comunista Espanyol i el PSUC, que no veien amb bons ulls el seu tarannà bastant crític amb els principis socialistes que aquests partits deien defensar. Bé, ja se sap que la gent que parla clar, oi, resulta bastant incòmode.
Sempre.
A tots els poders i també als partits polítics, tant de dreta com d'esquerra, i s'entén, doncs, aleshores que els britànics doncs, li seguissin la petja de prop per veure quins vincles tenia George Orwell com a militant esquerranós. Ell finalment va ser hospitalitzat perquè va patir tuberculosi i va morir justament de tuberculosi, molt jove, als 46 anys. I l'altra gran obra que en aquesta curta vida que va tenir ens va deixar va ser 1984, que mostra doncs, una societat sotmesa, un altre cop al mateix tema, oi? Sotmesa a un poder totalitari que manipula els fets, els reescriu, difon mentides i exerceix un control absolut sobre l'individu i la seva ment. Això jo crec que a tots ens pot sonar una mica,
Sí, ara mateix és inquietant. És realment inquietant en la societat actual.
Sí, aquest llibre va ser dut al cinema precisament l'any 1984.
Aquí, amb oportunitat.
Pel director Michael Radford. I em va sortir una molt bona pel·lícula. Estava força bé, la feien John Hart i Richard Burton, que eren dos grans actors. Nosaltres direm adéu a George Orwell en aquest 70è aniversari de la seva mort, escoltant un petit fragment justament d'aquest film de 1984, seguit de la cançó Sex Crime, que els Eurythmics cantaven a la banda sonora.
In 1948, this man had a vision. A haunting and terrifying vision of what the world might become before the end of the 20th century. He imagined a world held in a grip of fear. A world of absolute conformity, of continuous surveillance, of organized hatred, and ceaseless war.